A Ràdio Maricel, cada dia al matí amb nosaltres.
La nostra roda de portaveus, que segueix amb la portaveu de Verds en Comú Podem i regidora d'Educació, Habitatge, Acció Climàtica, Transició Energètica, Espais Naturals. No em deixo res, Carme Gasulla, bon dia, bona hora.
No et deixes res, bon dia, Vicenç.
Ja ens ho posem així, perquè si no, el cap no dona per tantes coses. Per cert, tindreu ganes de continuar? On esteu una mica tipa?
Ganes de continuar, sí, clar que tinc ganes de continuar.
Refereixo el 2027 en endavant, eh?
Ara mateix el que m'ocupa és el dia a dia d'aquest Ajuntament, resoldre tots els projectes i les qüestions que tenim a sobre la taula, i estic pensant en clau de govern i de dia a dia, no estic pensant en clau electoral, ni molt menys, i ja s'anunciarà el que s'hagi d'anunciar en el seu moment.
Aquest Carpe Diem més complicat?
El Carpe Diem és una filosofia que em vaig instaurar fa aproximadament 3 anys i que em va molt bé per al dia a dia, producte malauradament d'una situació personal, però que la veritat és que m'ajuda moltíssim a tirar endavant.
El govern de la Generalitat hauria de fer referència als 485 pisos d'aquí?
La veritat és que ho dubto, perquè si parla del Garraf, entenc que el Garraf va més enllà de Sitges, eh? Per tant, jo crec que parlava de, m'imagino, dels solars inscrits, d'alguna de les promocions que hi ha a Vilanova i la Geltrú, a les que s'han fet a Cubelles, però la realitat és que nosaltres tenim en cartera aquests 482 habitatges a través d'aquesta aposta, que és l'aposta, podem dir, no?, històrica, l'aposta més important, la proposta més important que s'ha fet d'HPO a Sitges, i que tirarem endavant a partir de la seva aprovació provisional. Esperem que en el ple de novembre, en la modificació de planejament, que vam fer l'aprovació inicial, ara farem la provisional, i a partir d'aquí és el que deien, no?, començar materialitzar-lo el més aviat possible.
Ara ens hi posarem d'aquí un moment, per si hi ha un cert termini, us pot dir en veu alta, un cert termini a partir d'aquestes diferents aprovacions. Una qüestió també vinculada amb la gestió dels actuals pisos de promoció pública. I en algun moment l'Ajuntament també va fer, no sé si dir una certa crida o un advertiment públic a tots aquells i aquelles que podien estar utilitzant o tinguessin temptació d'utilitzar aquests pisos per altres finalitats que no siguin les finalitats per les quals es van ser creats. L'Ajuntament té constància que hi hagi hagut persones a les quals se'ls va adjudicar algun d'aquests pisos que n'hagin fet un mal ús?
Tenim constància d'anuncis que s'havien fet en algunes plataformes, i per tant el que van fer és actuar de manera immediata, no? Perquè aquí ajuntaven dos elements, eh? Uh-huh. Per una banda, aquesta activitat que es fa en paral·lel, no?, d'especulació amb el l'ús residencial que té un habitatge, afegint-li que es tracta d'un habitatge protegit.
També és a dir, persones que situaven, sí, en el mercat del lloguer, totalment, el seu habitatge?
Totalment, que posaven en el mercat del lloguer, i a més amb lloguer temporal, és a dir, lloguer fins i tot de caire turístic. Eh? I per tant, el que hem fet nosaltres és actuar.
Això per un costat?
Per una banda, també ens costava en alguna de les promocions de la Caixa, i llavors el que hem fet és posar-nos a treballar, primer amb una tasca, diguéssim, de detectar aquestes situacions, d'informar també els veïns i les veïnes que aquestes pràctiques, òbviament, estan prohibides, i a partir d'aquí actuar en conseqüència. I fins aquí puc parlar, no? Però clar, nosaltres hem de preservar evidentment l'ús exclusivament, sí, residencial, sí, sí, i social d'aquests habitatges.
Té constància l'Ajuntament de si algun dels adjudicataris també ha aprofitat perquè altres membres de la família o parents, o jo què sé, allò que passa o que passava, aquesta picaresca familiar?
No tenim tants detalls, però sí que evidentment al moment que es detecta qualsevol incidència vinculada amb l'habitatge, amb el dret de l'habitatge, tornem a insistir, el que no podem acceptar com a Ajuntament i molt menys com a govern és l'ús rentista d'aquest dret. Per tant, a partir d'aquí nosaltres el que fem és posar la maquinària en funcionament i comunicar que hem de comunicar.
Aquestes persones poden perdre el pis?
Podrien perdre el pis, evidentment.
Podrien perdre el pis.
És una de les derivades d'aquest ús, diguéssim, fraudulent, d'aquest dret de l'habitatge.
Mm, En té responsabilitat l'Ajuntament o en una primera instància les fundacions que gestionen aquestes vivendes serien les que haurien de vetllar per això?
Efectivament, com dius molt bé, les fundacions són les responsables de vetllar per aquesta preservació de l'ús residencial i social, però evidentment estem treballant de la mà de les fundacions perquè...
Estan vetllant prou?
Nosaltres pensem que en aquests moments sí. En tot cas, el que nosaltres els apretem perquè aquesta vigilància encara sigui més rigorosa. Vam fer una inspecció, podríem dir-ho d'aquesta manera, una inspecció, podríem dir, informativa. Si no recordo malament, em sembla que va ser l'endemà de la cerimònia d'inauguració del Festival de Cinema, perquè ens havia arribat durant el Festival de Cinema es podrien produir situacions com aquesta.
És a dir, que algú que tenia interès per anar al festival hauria anat a parar algun d'aquests pisos.
Exacte. Aleshores, a partir d'aquí, nosaltres el que hem fet és actuar, com no pot ser d'una altra manera, sempre tenint molt present que la immensa majoria de persones que hi viuen ho fan com toca, no? Però hem de garantir aquest dret, sobretot perquè no pot ser de cap manera una manera d'especular i de fer un ús que no és el que toca, òbviament.
Fem una mica de carambola, perquè òbviament, esclar, davant d'una promoció de 482 habitatges, segur que en més d'una ocasió la regidora o el govern o tothom en general pot pensar, bé, si ja és complex la gestió d'una promoció de 175, una promoció de 482 demana, diguem-ne, tenir una estructura molt ben posada per poder vetllar perquè tothom respongui a la normativa i, evidentment, tothom en faci l'ús que n'hagi de fer. I a partir d'aquí, si en algun moment l'Ajuntament encara es pot plantejar, no sé si dir, la municipalització de la gestió.
Bé, a veure, benvingut problema, també et dic, tant de bo que,
no, està clar, està clar.
Que aquest és un problema derivat
d'una... No passaria mai si no hi haguessin els pisos, això és
evident. Exacte, benvingut problema perquè això és, com deia, no? una aposta per nosaltres històrica, com he dit abans, no? De posar aquesta promoció històrica, no? Aquest projecte que és el més gran que s'ha fet en habitatge públic a la història del municipi, doncs posar a disposició de la nostra gent aquesta opció, perquè evidentment aquest govern està treballant perquè la nostra gent no hagi de marxar de Sitges, especialment la nostra gent jove. A partir d'aquí nosaltres posarem a tots els mecanismes necessaris perquè la gestió es faci de la manera més eficient i correcta possible. Si em demana si la nostra aposta és a poder tenir una entitat municipal per tirar endavant la gestió, estem en aquesta línia. I de fet hem acceptat una de les al·legacions que s'ha presentat al PLH, al Pla Local de l'Habitatge, presentada pel grup de Fets per Sitges, que va precisament en aquesta línia. I per tant, nosaltres apostem per aquesta manera de gestionar. No és un procés fàcil, com hauràs pogut comprovar amb altres municipalitzacions.
Com que... Te pongues com te pongues, hi ha preguntes per una cosa o per una altra, la casa és capaç estructuralment de poder mantenir un servei per fiscalitzar tot el que faci referència a les futures promocions d'habitatges?
Ho ha de ser.
Ho ha de ser.
És a dir, hores d'ara no tenim aquesta capacitat, òbviament, perquè no hem apostat per aquest model. En el moment que això es materialitzi, doncs, evidentment, hem de ser valentes, estem aquí per ser valentes i per, justament per tirar endavant maneres de fer que són diferents i no podem, d'alguna manera, escudar-nos, entre cometes, que no estem preparats. Ho estarem quan pertoqui, la nostra aposta, evidentment, com a partit polític que forma part del govern, és que es faci una gestió centralitzada i municipal, perquè és el nostre tarannà. Hem de preparar la maquinària perquè això sigui així. Evidentment, això no vol dir que es retardi l'adjudicació dels habitatges. Hem d'agafar tots aquests elements i agilitzar tant la construcció com la gestió perquè hi ha una necessitat urgent d'habitatge a Sitges. Això no ho discuteix ningú.
Torno a posar, per tant, l'assumpte dels primers minuts de la conversa. Hi ha una certa planificació de terminis a partir de les diferents aprovacions que ara s'hagin de donar?
Mira, ahir justament vam tenir una reunió amb el veïnat dels dos edificis Venus, coneguts com el Venus,
sí.
Explicar, doncs, precisament perquè són una part implicada en aquesta modificació de planejament i els hi vam explicar una mica per on anirien tota la planificació i tot el que és pròpiament urbanístic, que ja estaven al cas. Vam presentar al·legacions, algunes les estimem, altres doncs, encara les estem valorant, però en principi els terminis s'estan complint. La nostra intenció era portar aquesta aprovació provisional bé en el ple de novembre, que es podrà d'aquí 15 dies aproximadament, o en el ple de desembre. novembre. A partir d'aquí, el rellotge és estar en mans de la Generalitat, que sí que ens ha dit que això en principi ha d'anar rapidet, és a dir, també aquest compromís el teníem per part del Departament del Territori. A partir d'aquí, el rellotge ja comença a funcionar un cop feta la part, diguéssim, de planificació urbanística, de planejament. A partir d'aquí ja comença doncs, totes les conseqüències, la urbanització, la reparcel·lació, etc. És a dir, que a partir d'aquí comença a funcionar el rellotge. Esperem, nosaltres volem veure, aquest és l'objectiu, sí. El 2026 volem veure el treball ja d'obra dins de la parcel·la afectada.
És a dir, que hauríem d'entendre que, com a mínim, en el primer trimestre o en el, vaja, la primera part de l'any 2026, abans del mes de juny, es pogués ja obrir la convocatòria
sí,
d'aquests habitatges.
Exacte, ho has dit molt bé. És a dir, que es pugui obrir la convocatòria...
És a dir, abans de l'estiu s'ha de poder obrir la...
Abans de l'estiu es pugui obrir la convocatòria, si les coses van com pensem que aniran, i a partir d'aquí, com deia, no? Més enllà del que és la tramitació urbanística, anar en paral·lel perquè això doncs, vagi ràpid, perquè hi ha una necessitat imperiosa per part de la nostra gent.
Anem per l'altra qüestió, que és la dels pisos de la Caixa, i de la possibilitat que l'Incasòl acabi comprant tota la promoció de la Caixa, tant la del parc de Can Robert com també la de la zona de Pinsbens. Saben que se n'ha parlat de tot això, que el president Illa va parlar de la compra d'altres promocions, encara no va fer referència estrictament a la de Sitges. Els també responsables del sindicat de llogateres van apuntar que amb tota probabilitat els propers anuncis poden tenir relació amb la promoció de Sitges. Des de l'Ajuntament se'n sap alguna cosa més?
En sabem, el que passa que la nostra funció és treballar sense fer, diguéssim, massa publicitat d'allò que s'està negociant. Estem treballant de la mà, per una banda, del departament, però també amb el sindicat de llogateres i també amb les veïnes, òbviament, de les dues promocions afectades, amb les quals tenim una comunicació constant perquè viuen una situació d'angoixa, una situació del dia a dia molt complicada. Estem també en contacte amb la Caixa, a través, sobretot, de l'alcaldessa i per tant nosaltres en aquest punt de tot el procés sabem que s'està negociant el segon paquet d'adquisició d'aquestes promocions d'Immocriteria, de la Caixa. S'ha aprovat la primera compra del primer paquet, on hi havia Banyoles, hi havia tot un seguit de poblacions, que ho va anunciar el president Illa, però estem parlant també d'una dificultat afegida, i això n'és conscient el departament, com ho som nosaltres, que els preus dels quals estem parlant a Sitges no tenen res a veure amb Banyoles.
És fàcil negociar aquells que aquests. Estarà.
Exacte. El que passa que nosaltres també pensem que tant la Generalitat com la Caixa han de posar-se en aquesta pantalla. És a dir, uns perquè apreten a l'alça i els altres perquè apreten a la baixa. I per tant, el que nosaltres demanem a la Generalitat, i així ho hem transmès, és que es negociï amb la realitat de Sitges, i sabent que Sitges no pot perdre de cap manera habitatge social. I evidentment la Generalitat també està en aquesta situació, en aquesta línia, i per tant, també amb el sindicat de llogateres, que sabem que han tingut aquestes converses amb el president i amb la consellera Paneque, doncs estem demanant que s'actuï el més aviat possible. Nosaltres pensem que a finals d'any hi haurà un acord. Estem esperançades en que hi haurà un acord. I a partir d'aquí, nosaltres, com sabeu, hem exercit el dret d'adquisició preferent sobre 7 dels habitatges per destinar-los al que són, a ús social, i evidentment no és la totalitat dels 220 habitatges pràcticament que n'hi ha. Però també aquí vull llançar un missatge de tranquil·litat, com vam fer amb aquella sessió informativa, que a banda de l'adquisició que es pugui fer per part de les administracions, de la possible adquisició que es pugui fer de les administracions d'aquestes dues promocions, la situació contractual de les dues promocions escuda i molt els llogaters. I per tant, calma, anem treballant i anem a veure si tanquem aquest acord que interessa a tothom. I sobretot perquè hem de transmetre que les coses s'estan fent correctament, i crec que l'Ajuntament aquí ha actuat com tocava, és aixecant el braç i dient de cap manera podem posar a disposició del mercat lliure habitatge social, i batallarem fins a l'última conseqüència perquè això es produeixi, és a dir, que no passi.
Algú ha assegurat a l'Ajuntament que aquesta operació es farà?
No podem assegurar una operació que està en negociació, perquè tampoc no podem dir una cosa que encara no s'ha concretat. Sabem que s'està treballant i molt.
Ho pregunto per si d'alguna manera, en aquest estat de la situació o de la negociació, l'Ajuntament encara es plantejaria la compra d'habitatges o Ara l'Ajuntament es mantindria amb una certa prudència si la Generalitat veritablement està demostrant la intenció de comprar-los tots.
Nosaltres estem en la pantalla de la negociació, per tant ara prudència. Un cop sapiguem els resultats d'aquesta negociació, l'Ajuntament actuarà en conseqüència, com he dit abans, amb l'objectiu de preservar l'ús social d'aquests habitatges i posarem tots els recursos que siguin possibles perquè això es mantingui. Per tant, el compromís és absolut. És evident que l'adquisició de promocions d'aquestes característiques, d'aquestes dimensions, té un impacte brutal a les finances municipals, però evidentment hem de treballar perquè això doncs es faci en realitat. És a dir, això és el que puc transmetre com hem transmès continuadament, és a dir, que nosaltres el màxim compromís per preservar aquest ús, com deia, social.
10 i 34. Us heu manifestat poc sobre el Club de Mar?
No, jo crec que...
Poc o gens, gairebé,
no,
diríem.
No, en absolut.
Jo, o almenys en els darrers temps, eh?
Quan m'han preguntat he explicat el que pensaven com a grup. Nosaltres vam estar presents amb la reunió que vam tenir amb la demarcació de costes, amb la Generalitat i també doncs, amb membres de tècnics del Miteco el 8 de març del 2024. I allà doncs, aquesta presència d'aquestes administracions juntament amb els tècnics i l'Ajuntament en general doncs, ja ens deien que evidentment hi havia una sentència que ordenava l'enderroc i estaven una mica en el compliment d'aquesta sentència judicial. Nosaltres aquí, tot i no tenir competències, el que hem defensat des del minut 1 és que evidentment l'execució de les sentències no es discuteixen, però sí que creiem que els espais han de formar part, sobretot el que estem parlant ara, no? Han de tenir aquesta cessió temporal de l'espai per mantenir el servei a la ciutadania, recuperar el servei públic a la ciutadania. Això treballant amb un projecte de regeneració de l'espai costaner, perquè al final, i això sí que ho he dit en alguna ocasió, el que pensem que no ha fet bé el Miteco, i parlo en general, és que ha passat a matar mosques a cañonazos, és a dir, està executant aquesta sentència com unes altres que està fent arreu del país i nosaltres pensem que és correcte el que està fent, recuperar el litoral, però aquesta recuperació hauria d'haver començat fa molt i invertint precisament en projectes de regeneració natural de l'entorn marí.
No us ha sorprès el que ha passat?
No massa. El que passa que jo crec que aquí també hi ha hagut, diguéssim, molt debat polític i s'ha polititzat moltíssim, sobretot perquè al final l'Ajuntament aquí té una incidència limitada, és a dir, estem parlant d'un problema que ve des d'un problema, una situació, diguéssim, peculiar que dura més de 30 anys, com ho has explicat moltes vegades, i per tant si algú pensava que l'Ajuntament de Sitges podia solucionar una sentència judicial, podia d'alguna manera reconduir aquesta sentència i aturar-la, doncs això no ha estat així i no és així i ni ha de ser així, és a dir, nosaltres respecte i sobretot treball conjunt i buscar doncs, aquests usos futurs d'aquesta zona, no?
Podia influir més o no?
Jo crec que m'ha influït el que tocava.
Ho pregunto perquè qui us escolti pensarà, home, des del mes de març de l'any 2024 fins al mes d'octubre del 2025, diguem-ne que ha passat un any i una miqueta, i per tant potser hi hagués pogut haver més ocasions per poder parlar amb el Miteco, com a la demarcació de costes sobre aquest assumpte.
I hem parlat, El que passa que nosaltres no fem piulades ni fem doncs, vídeos, hem parlat constantment. Hi ha una proposta de document sobre com s'ha de reordenar aquesta zona, que no només l'ha vist el Miteco, l'han vist els portaveus del ple de Sitges. I per tant són propostes que s'han treballat amb el Miteco i evidentment a partir de la publicació de la redacció del projecte el que farà l'Ajuntament és quan arribi el moment i es publica aquest projecte que ja ha estat adjudicat amb una empresa per cert de Galícia doncs intervenir amb els nostres enginyers per veure com redistribuïm aquesta reordenació, aquest retranqueig de bassa rodona. Per tant el diàleg ha estat constant i qui digui això, qui digui que no s'ha produït aquest diàleg i aquest contacte doncs falta la veritat.
Pregunta bàsica. Perquè quan vàrem tenir aquí, en el seu moment, Ignasi Rubí ho va comentar a partir de la conversa que va mantenir amb Diego Fernández. Amb Diego Fernández hi ha parlat tothom. El senyor Fernández és el responsable de la demarcació de costes, l'home que va venir aquí a Sitges i va dir allò de l'arena no és de nadie, és de todos. I Nacho Rubí comentava que Diego Fernández li va dir que si fos pel Ministeri, tot això aniria a terra, però que ell necessitava, diguem-ne, que l'Ajuntament presentés alguna cosa per poder fer valer al Ministeri que hi havia, no sé si dir, una certa solució intermitja. La solució intermitja és la que pot valer, o si és per l'Ajuntament, es tracta de mantenir aquests edificis que estan qualificats com a bé cultural d'interès local.
Nosaltres el que hem demanat és que, perquè és curiós perquè el senyor Fernández, amb el que insisteixo parlem sovint, anava en una altra línia quan hem parlat amb ell. No?
Per exemple,
ells tenien l'objectiu molt clar d'enderrocar. I nosaltres el que demanaven, que ens preocupava, doncs, el valor històric i el valor patrimonial que tenen aquests tres equipaments, i que pensàvem que havíem de buscar, doncs, la millor de les opcions, tenint en compte que, i això els recordo perfectament aquesta conversa, els vam dir, necessitem saber quin impacte té des del punt de vista mediambiental, pel negociat que jo porto, des del punt de vista mediambiental, quin impacte té el poder mantenir algun dels equipaments. Doncs encara no tenim aquest informe. És a dir, nosaltres sí que hem aportat informació i hem aportat propostes.
El senyor Fernández creia en l'enderroc.
Sí, creia en l'enderroc.
Com va manifestar aquí el Miramar, que deia bé, tota la deconstrucció del litoral, per dir-ho així, que va fer referència fins i tot a que en algun moment al passeig li pot passar això, a la primera línia de mar li pot passar això. Sí. És a dir, ell seguiria el criteri del Ministeri.
Sí, que és el criteri que segueix també la sentència, en aquest cas. És a dir, no, el Ministeri té aquesta manera de treballar des de fa aproximadament 2 anys, i és un de la deconstrucció, però també sap perfectament que la deconstrucció té uns efectes importants, uns impactes importants sobre la ciutadania, no? I aquí el que és molt fàcil des de Barcelona, des de Madrid, decidir coses, i després quan et trobes a Sitges, de que a tu et facin responsable del que està passant. I
per tant, diguem-ne, no seria fora assenyat pensar que aquest projecte que el Ministeri ha encarregat ara per la redacció d'aquest projecte contempli l'enderroc de tot.
És que, evidentment, contempla l'enderroc de tot perquè hi ha una sentència que així ho diu, però això no vol dir que això es produeixi. Vull dir que això és una mica el que intento transmetre. És a dir, una cosa és la sentència...
Sí, però dic més enllà de la sentència.
El projecte
el Ministeri
contempla en funció de la sentència, per tant, és l'enderroc de tot. I això ho sabem nosaltres, ho saben pràcticament tots els afectats, i a partir d'aquí
Però us ho pregunto, més enllà de la sentència, el criteri del Ministeri és l'enderroc.
És l'enderroc.
Hi hagués sentència, sí. No hi hagués sentència, sí. El Ministeri creu que s'ha d'enderrocar.
Sí.
Com a concepte, diguem-ne, mediambiental, si ho puc dir d'aquesta manera, més enllà de la sentència.
I territorial. Jo diria que és territorial, I a partir d'aquí, nosaltres...
Per tant, el que arribarà aquí Sitges serà un projecte d'enderroc.
El que arribarà aquí Sitges és un projecte d'enderroc, aquí Sitges
a tot arreu.
Que es presentarà públicament.
Però pel que ens ocupa.
Exacte. Llavors, a partir d'aquí, nosaltres el que hem defensat també com a grup és aquest equilibri que ningú ha sabut trobar durant 30 anys entre el que és la preservació del patrimoni natural i la preservació del patrimoni urbanístic i arquitectònic. I aquest equilibri és el que hem demanat al Ministeri. Aquest és el nostre posicionament. I a partir d'aquí, doncs, el Ministeri també sabem que està rebent moltes pressions polítiques i a més pressions que defensen no el patrimoni, no, defensen l'activitat que es produeix dins d'aquests edificis. I amb això ja et dic que nosaltres el que defensem és que si aquests equipaments s'han de preservar, han de tenir un ús públic, no un ús privat, sinó un ús públic.
Imaginem-nos el que ja sabem, que arriba aquí Sitges un projecte que contempla l'enderroc de tot. L'Ajuntament què li diria a aquest projecte?
Hem de valorar en què consisteix aquest projecte i aportar les nostres observacions des del
punt de
vista...
Bàsicament dic, miri, aquí teniu i pícnic va a terra, canses va a terra, club de mar va a terra, piscina Maria Teresa va a terra.
Nosaltres aquí poca cosa podrem dir. És a dir, en tot cas, podré oferir una alternativa, però estem complint, òbviament, el que diu, com deia, una sentència i el que diu el Miteco. I nosaltres el que aquí expressarem és la nostra preocupació de que aquests tres equipaments vagin a terra sense cap contemplació, òbviament.
Però poca cosa podrà fer l'Ajuntament per evitar que vagin a terra, voleu dir?
És que nosaltres no podem intervenir sobre una sentència. És que, clar, el que fa el Miteco és, per una banda, és la seva política emparada en una sentència judicial. Nosaltres hem de complir la sentència sentència? Efectivament. Quina és l'aposta de l'Ajuntament? Buscar aquest equilibri. I nosaltres demanem que es mantingui algun d'aquests equipaments. Això és el que demanem. Sobretot buscant aquest equilibri. I demanem al Miteco si realment l'impacte que té sobre l'entorn del litoral, el manteniment d'algun d'aquests equipaments, és significatiu. I a partir d'aquí valorarem. Hem de veure el projecte.
Pot passar allò de... torno a posar el senyor Fernández, perquè amb el senyor Fernández hi heu parlat molt i sembla haver demostrat una certa capacitat d'empatitzar o de conciliar o de dialogar, però que el senyor Fernández digui, escolti'm, jo al cap i a la fi depenc de Madrid, vull dir que per molt que hi faci, malament rai.
Pot passar, evidentment. Pot passar, perquè la competència és estatal, pot passar. I jo crec que aquí també hi ha diferents situacions. Per això et deia que la situació política també ha derivat tot un seguit d'intervencions i de polititzacions, quan al final és, com deia, no? la situació ve derivada des de fa molts anys i que, per tant, el que aquí ens estem trobant és amb un impacte, com deia, important sobre la ciutadania, però també amb un impacte sobre l'entorn.
Deixeu-me que estiri per aquí. Si no hagués estat perquè la ministra va dir «bueno, dejemos pasar el verano», el Club de Mar estaria a terra?
Podria ser que estigués a terra, sí, podria ser que estigués a terra. Podria ser. El que passa que aquí vam apretar tots,
Sí?
Tots, amb la mesura de les nostres capacitats. I no van fer tampoc, com deia, cap anunci als mitjans.
Això podria tornar a passar.
Podria tornar a passar.
És a dir, que arribi que Sitges un projecte i que de la mateixa manera que es va parlar amb la ministra, doncs es torni a apel·lar, no sé si dir-ho d'aquesta manera, a la ministra per poder trobar una solució més conciliada que la que es podria trobar directament amb el Ministeri.
Es podria produir aquesta situació i nosaltres pensem que aquesta situació conciliada l'Ajuntament també ha de dir la seva, com deia abans, no? I buscar aquest equilibri entre el que significa enderrocar i el que significa mantenir. Efectivament.
Presentareu la setmana que ve el Pla Clima 2050.
Efectivament, un pla que per nosaltres és un full de ruta, és un document estratègic que estem treballant des de fa mesos i que té aquest caràcter transversal perquè afecta pràcticament totes les àrees municipals i és un document a llarg termini que el que permet bàsicament és descarbonitzar Sitges per buscar el que es diu la neutralitat climàtica, que són aquestes paraules que darrerament sentim. Però
aquests
que...
conceptes. Està molt neutralitzat Sitges? Molt carbonitzat.
A veure, déu-n'hi-do, la carbonització que té Sitges. La nostra intenció és reduir un 55,3% de reducció d'emissions al 2030, però ja ho marcava el pla de transició.
Deixa'm que us ho pregunti així, perquè hi ha prou elements de mesura aquí a Sitges per poder definir en quin estat està de carbonització.
Sí, efectivament, i de fet nosaltres tenim la petjada de carboni, tenim documentació que ens acredita quina és la petjada de carboni i estem treballant precisament per baixar-la. I hem tingut aquest reconeixement de disminució de petjada de carboni, no? I aquest és un projecte que el que pretén no és només assolir aquesta reducció d'emissions a partir del 2030, que ja ho marcava, com deia, el pla de transició energètica de Sitges, sinó també reduir la vulnerabilitat a les persones en relació als efectes del canvi climàtic, a banda de, doncs, sobretot el que deia, no? Buscar aquestes accions, 84 accions de mitigació i també d'adaptació al canvi climàtic que agafen pràcticament tots els agents del municipi, des de el que és pròpiament l'Ajuntament, la ciutadania, òbviament, els agents socials, el sector econòmic i turístic, i ja són accions que s'estan produint, és a dir, no estem començant de zero, sinó que ja tenim tot un seguit d'accions vinculades amb aquest pla.
Una de les que ens tocava més elaborar era la zona de baixes emissions i la calendarització de la zona de baixes emissions, que estava previst, si no recordo malament, per finals d'any, més o menys. Això continua així?
Bé, nosaltres la implantació de la zona de baixes emissions, el que estem fent en aquests moments, s'han instal·lat les càmeres lectores de matrícula, per cert, amb plaques fotovoltaiques, per agafar tota aquesta informació.
Ah, però que déu-n'hi-do quines baluernes,
Sí, són molt grans, i el que passa que estem valorant una mica si podem reduir la dimensió, perquè se'n va més enllà dels 2,20 metres.
I ara plaques.
Sí, sembla ser que sí que serà possible substituir aquestes plaques, perquè algunes tenen un impacte visual, no totes, algunes tenen un impacte visual considerable, però formava part del projecte.
Quan les veu veure, t'hauríeu pensar...
Sí, em van semblar una mica excessives. I per això, quan es van veure, perquè insisteixo que estaven dins del projecte, el que van valorar, i això és el que farem, és fer el seu canvi, perquè siguin més petites, i evidentment les coses que es poden millorar, doncs es milloren, com no pot ser d'una altra manera.
Aleshores, que fa referència a la zona, i a la previsió de la implantació de la zona de baixes emissions.
Nosaltres farem una implantació, ho puc dir d'aquesta manera, tova, és a dir, que sigui una implantació que no està marcada per les obligacions de la llei, sinó marcades pels objectius que té el govern de la vila. En aquests moments estem, com deia, hem implantat aquestes càmeres i el que farem és durant aproximadament un any anar recollint aquestes dades d'impacte de mobilitat sobre totes les zones on tindrem aquesta informació.
És a dir, ens imaginem el 2026 com un any en què la vida continuarà igual i que
totalment
servirà per recollir
correcte,
tota la informació necessària
correcte.
Del que passa en la vida quotidiana del trànsit a Sitges.
Correcte. I és a partir d'aquí un any aproximadament quan recollirem, hem encarregat un informe, encarregarem un informe amb totes aquestes dades que es recull en una plataforma i a partir d'aquí nosaltres calendaritzarem la implantació de les zones de baixes emissions. Per tant, no hi ha una implantació immediata, perquè la llei ens obligava fins fa molt poc a tenir-la implantada el mes de gener del 2026.
Tot
i això ha canviat.
Tot i que hi havia, diguem-ne, municipis que s'havien trobat, diguem-ne, amb al·legacions de propietaris de vehicles a les quals la justícia us havia acceptat, no?
Precisament per això la Generalitat el que ha fet és, d'alguna manera, posar en stand-by la implantació obligada per llei. Per una cosa és el que marca la llei i l'altra el que deia el que el govern municipal té com a objectiu i que forma part del que he dit, no?
Per tant,
mobilitat sostenible.
Per tant, en principi, propietaris de vehicles amb l'etiqueta B o amb, no es preocupin, i propietaris de ciclomotors no es preocupin, d'aquí un any potser es poden preocupar una mica més?
Jo crec que ningú s'ha de preocupar, en general, sobretot, perquè el que no volem és preocupar, el que volem és acompanyar, i el que volem és veure quins són els objectius que busquem. Per tant, farem de manera, vull dir, positiva, empàtica i no sancionadora. Això vull transmetre aquest missatge de calma, que estem recollint aquestes dades, que després plantejarem com ho implantem, hem de fer una també una campanya de sensibilització i acompanyament i que en cap cas pretén ser una zona de baixes emissions punitiva. Al contrari, el que pretén és la millora de la qualitat de vida de la nostra gent.
No sé si enmig del debat ha aparegut, segurament ja hi estava contemplant, no? Però la repercussió econòmica que podia tenir per moltes persones la obligació d'haver de canviar de cotxe o haver de canviar, evidentment, de mitjà de transport per un vehicle que es pogués adaptar a les exigències legals de les zones de baixes emissions i, per tant, que això suposava una repercussió social important.
Doncs per això et deia abans, no?, que el Pla Clima 2050 doncs, parla d'aquesta vulnerabilitat que ens trobem i d'aquesta, a vegades, injustícia social que ens trobem amb el que és la transició cap als efectes, la lluita contra els efectes del canvi climàtic i el que hem de fer és acompanyar i a tota aquesta gent a través d'oferir tots aquests ajuts i aquest assessorament tècnic i assessorament econòmic, per tant, de veure com podem solventar cadascuna de les situacions.
Ara, jo no sé si... Esclar, enmig de tot aquest debat i amb tot el que he pogut llegir o que he pogut escoltar, jo què sé, un cotxe sostenible és el que dura més anys o el que contamina menys?
És un debat interessant. Jo crec que un cotxe sostenible ha de ser el que contamina menys, però sobretot el que es mou menys, és a dir... Nosaltres apostem per una mobilitat que no sigui en vehicle. Evidentment, hi ha situacions que exigeixen el transport en vehicle, però dins del centre, diguéssim, del casc urbà, el millor és, òbviament, que els desplaçaments en vehicle s'eliminin. I tu saps perfectament que estem massa acostumats, jo la primera, a dependre molt del cotxe quan hem de fer un desplaçament que es pot fer perfectament caminant. És a dir, que hem d'intentar implantar mica en mica doncs, aquesta
filosofia. Com que avui estem de caramboles, aniria tot millor si el transport públic fos millor?
Evidentment, clar. És que aquesta és la clau. És a dir, aquí...
Per aquells ciutadans que poden pensar, al final ens acaben repercutint en nosaltres
totalment.
Assumptes
totalment.
Que des de les institucions públiques no s'han resolt.
Totalment, totalment d'acord. És a dir, la clau és el transport públic i, evidentment, el que genera que el transport públic no funciona és que la gent utilitzi el cotxe, òbviament, però estem parlant de recorreguts de distància curta.
Està clar, està clar. En un poble petit, recorreguts en general de distància curta, que cada vegada tampoc no és tan curta perquè el poble s'ha fet...
I per això deia que l'implantació serà una implantació que serà progressiva, amb molta informació, que no pretén ser punitiva, que és acompanyar, com dèiem, aquests objectius de reducció d'emissions.
Com que ens queden pocs minuts, us ha sorprès això de la línia orbital?
Sí, m'ha sorprès, perquè era, jo crec que era del segle passat, gairebé, aquest projecte.
Gairebé del segle passat.
Sí, del segle passat. Sí, m'ha sorprès però bueno, estem acostumats a que el govern de la Generalitat ens faci molts anuncis que després no es materialitzen, eh? Per tant, anem a veure com es materialitza, no? Ho dic pels negociats que m'ocupen, no? I per tant, anem a veure com es materialitza.
Passem per les escoles, centres educatius, que també és interessant, diguem-ne, posar-nos al dia. Sobre la municipalització de les llars d'infants.
Bé, estem acabant d'enllestir els informes que hem de traslladar als habilitats estatals per poder iniciar aquest procediment de municipalització.
O sigui, que Secretaria d'Intervenció validin...
Validin aquests informes, aquests, diguéssim, contrainformes.
Hi ha una certa esperança?
L'esperança es complica en el moment que no s'aproven les ordenances fiscals. És un element important, perquè això ha de formar part del pressupost municipal i, evidentment, el fet de que les ordenances no estiguin aprovades té un impacte directe sobre projectes com aquest, entre d'altres. I, per tant, aquí els habilitats, els informes, evidentment, estaran molt condicionats per la repercussió, per la sostenibilitat financera.
És probable, etcètera, que surti un informe negatiu?
Home, a veure, costa molt de treure un informe positiu amb les municipalitzacions perquè d'entrada els habitatges no ho veuen com a viable, no? I nosaltres batallarem per això. Però això no treu, és a dir, a banda del procés de municipalització, això no treu que nosaltres estiguem i estem treballant per la justícia salarial i laboral de les educadores.
Torno a fer un apunt. El document no canviaria en res, el problema és que el context és diferent si s'aproven o no s'aproven les ordenances fiscals, des del punt de vista de la interpretació de les habilitats sobre la capacitat de l'Ajuntament d'assumir el cost de la internalització o municipalització de les llars d'infants.
Sí, el que passa que nosaltres també els nostres informes van en una línia que pensem que els habilitats podrien acceptar.
D'acord.
Però insisteixo que està tot molt condicionat per aquesta no aprovació de les ordenances fiscals. Això no vol dir, que, com he dit anteriorment, que nosaltres hem estat treballant durant un any i seguim treballant amb la millora de les condicions laborals de les educadores, que pensem que estem en la línia correcta. I, a banda del moment de la implantació de la municipalització, el nostre objectiu és que les seves condicions estiguin com es mereixen. I hi ha hagut un canvi important en el darrer any, com bé saps, hem aconseguit fites, sabem que ens queda camí per al seu reconeixement i per la seva realitat, però estem treballant perquè això es produeixi de manera molt, molt concreta amb els plecs de condicions es faci ara o es faci més endavant la municipalització. Per nosaltres és clau. Perquè això què representa? Doncs que les educadores treballen amb unes condicions dignes, que per nosaltres és fonamental, i que el servei també ho és. No vol dir que no ho sigui perquè no tingui les condicions dignes, al contrari. És a dir, han treballat amb unes condicions terribles i sempre ens han comportat com unes autèntiques professionals i per aquí des d'aquí tot el nostre reconeixement. Però es mereixen que aquesta feina tan important des del punt de vista social i sobretot per les famílies de Sitges doncs sigui reconegut a través de les seves condicions laborals.
Alguna notícia sobre la possibilitat de la nova escola? No? Sí.
A veure, notícies en aquest moment sobre la nova escola, només com hi ha hagut canvis sobre la nova, possible nova escola, només hi ha hagut canvis en el, diguéssim, amb els comandaments, no hi ha la mateixa directora de serveis territorials.
Ah, no?
No. Hi ha hagut canvis i ara sí que sembla que els nostres informes se'ls han llegit, perquè ha costat molt, me l'han demanat porti remariaire, els hi vaig portar per escrit, se'ls han llegit i
els
no hi ha...
deuen llançar-los.
Jo vaig a portar-los físicament.
Perquè, esclar, si torna a venir una persona nova i diu, em podeu tornar a enviar-la, però si la documentació la teniu de fa 3 mesos, que l'heu llançada, que l'heu cremada, què heu fet?
Jo vaig dir exactament el mateix, Vicenç. Llavors vaig dir, allò és una mica com a l'alumne que se li acaba la tinta. Sí, sí. No es preocupi que li porto jo físicament. Val?
O sigui, hi ha una nova delegada territorial.
Hi ha una nova delegada territorial, hi ha un nou inspector, i per tant el canvi de comandaments és significatiu perquè...
I un cert canvi de criteri?
Penso que sí. Penso que han estat bastant més receptius. Ara, sempre ens traslladen que això no depèn d'ells, que depèn de direcció general. Per tant, sí que veuen que hi ha...
Més receptius sobre les circumstàncies, sí, les dades de Sitges,
correcte,
el context,
correcte,
tot això.
I nosaltres el que hem insistit és que per nosaltres és clau que no s'agreguin, que no hi hagi que no s'incompleixi el pacte de la segregació escolar, per una banda, i per l'altra, que es faci la reforma del Barrachina.
Aquesta era la darrera pregunta. Com està això?
Està que el dissabte vinent es farà el topogràfic, l'estudi topogràfic de com ha d'anar la nova escola. Vale? Vull dir, aquí sí que vull dir la reforma de l'escola. I nosaltres estem pendents a que ens validi de la Generalitat l'encaix pressupostari del conveni que s'ha d'establir amb l'Ajuntament. Per tant, estem treballant i molt. Val? És una nota d'esperança que...
Bé, no. 10 i 58 minuts. Carme Gasulla, gràcies.
Gràcies, Vicenç.